Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
Fes un viatge de la tradició a la modernitat amb el Club Més Amics. Del 29 de maig a l'11 de juny, viatja amb nosaltres al Japó. Visitarem el ritme viu d'Osaka, els temples de Kyoto, el paisatge feudal de Kanazawa i molt més. Del 29 de maig a l'11 de juny, al Japó, amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Vademecum, dirigit i presentat per Joan Trias.
Mirin, segons l'UNICEF, la mortalitat infantil a nivell global es manté en xifres alarmantment elevades, sobretot als països més pobres. Al món moren cada any 2,6 milions de nadons abans de fer un mes i un milió mor al mateix dia del seu naixement. D'altra banda, 2,6 milions més neixen sense vida. Així, països com a Japó, a Islàndia i a Singapur, els nadons tenen més possibilitats de sobreviure que els que neixen, per exemple, al Pakistan, a la República Centreafricana o a l'Afganistan. En el cas de l'estat espanyol, moren de mitjana un de cada 500 nascuts, una proporció que els situa entre els 20 països amb índexs més baixos de mortalitat infantil. Totes aquestes dades són no només preocupants, són d'urgència humanitària, i és evident que aquest fet no hi ajuda a la sobreexplotació de països en greus índexs de pobresa, a camps de refugiats de pèssimes condicions a l'espera de l'empara d'una Europa de vuelva usted mañana, de ni está ni se le espera, o d'una societat més obsessionada per l'últim model de telèfon mòbil que per dades com aquesta. D'acord, que tothom tenim el nostre problema real i que no és fàcil que tots posem el nostre granet de sorra, perquè tota aquesta mortalitat de la vida més innocent aconseguim abaixar-la entre tots. Milers de voluntaris, d'associacions i de fundacions ho intenten dia rere dia. La pregunta hauria de ser: ens plantegem canviar alguna cosa des d'aquí? O volem viure aliens a una realitat tan crua? Molt bona tarda, salutacions del nostre tècnic, en Mario Ramírez, i de qui els parla, Joan Trias. Benvinguts a una nova edició del Vademecum.
A Ràdio Estel, Vademecum, amb el suport de la Clínica del Remei. Infosalut.
L'Hospital Vall d'Hebron fa un pas més en la seguretat dels malalts. Ha posat en marxa un nou sistema de control de pacients del bloc quirúrgic. Han instal·lat un xip en una pulsera de seguiment per saber on és el malalt i en quin punt de la intervenció quirúrgica es troba. A través del Bluetooth i unes balisses dins del bloc quirúrgic i d'una pulsera que es posa al pacient, zeladors, infermers i metges saben en temps reals la seva localització. I això fa que no es perdi temps i es guanyi eficiència i seguretat. I també serveix per consultar el seu historial. Una informació molt valuosa per al personal que atén els malalts de l'hospital, però també se'n beneficien els familiars. El nou sistema de traçabilitat està connectat amb l'APP Vall d'Hebron, que és l'aplicació mòbil que es poden descarregar pacients i acompanyants, i registra i envia automàticament la informació dels moviments dels pacients. L'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'ASCAT, en col·laboració amb l'Agència de Salut Pública de Barcelona i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, ha desplegat a tot Catalunya el programa d'intercanvi de xeringues, el PICS, com a estratègia clau d'intervenció per prevenir les malalties infectocontagioses entre persones consumidores de drogues per via injectada. Des del 1993 fins ara, el PICS s'ha anat estenent progressivament arreu del territori català i dels 43 punts d'intercanvi de xeringues de l'inici ha passat als 545 actuals. D'aquests, el 70% són farmàcies comunitàries, el 14% centres d'atenció primària, el 8% serveis de reducció de danys, el 7% centres de tractament de les drogodependències i l'1% centres de Creu Roja o hospitals. El conjunt d'aquestes centres van distribuir l'any 2016 més de 750.000 xeringues estèrils, 4.689 més que el 2015. La implementació a Catalunya del programa d'intercanvi de xeringues i del programa de manteniment amb metadona, conjuntament amb altres estratègies de reducció de danys, com les sales de consum supervisat i el treball d'educació al carrer, com el diagnòstic precoç de malalties infeccioses i l'educació sanitària, són intervencions que han tingut una incidència significativa en la disminució del VIH. Del 34,5% del 2008 es va passar al 27,3% el 2015, segons dades del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i la SIDA de Catalunya o en la prevenció d'altres malalties infectocontagioses com l'hepatitis C. Totes aquestes intervencions també han contribuït a la disminució de pràctiques de risc entre les persones que s'injecten drogues i a la millora de les seves condicions sociosanitàries. El 60% dels espanyols afirma que alguna vegada ha buscat informació sobre salut a internet, encara que només el 36% assegura que no confia en els resultats de la cerca, ni ho troba fiable. Davant això, el web Portal Clínic, portal.hospitalclínic.org, vol aportar informació fiable i contrastada a pacients i a familiars. Segons el director mèdic del Clínic, Antoni Castells, es vol combatre el principal risc de fer aquestes cerques. Per reforçar la confiança, la informació està firmada pel metge que l'ha elaborat i també compta amb un apartat de preguntes freqüents i el testimoni de pacients. El portal conté infografies amb consells pràctics sobre les malalties o hàbits saludables perquè els facultatius puguin donar-les als pacients i també volen difondre-les a través de les xarxes socials. S'estima que actualment un 21% de la població és un pacient empoderat que vol participar de manera activa en la presa de decisions sobre la seva salut. Per això el portal busca augmentar la confiança que tenen els pacients davant d'aquesta informació. Publicat en català, en castellà i en anglès, surt amb informació de 60 malalties, però la previsió és que en els propers 2 anys s'ampliï a 200 més. I atenció, perquè les dones embarassades poden ser acomiadades en el marc d'un acomiadament col·lectiu, segons ha resolt el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ara bé, segons la sentència, l'empresari haurà de comunicar a la treballadora els motius que justifiquen l'acomiadament i els criteris objectius que l'empresa ha utilitzat per escollir els treballadors afectats per l'acomiadament. D'aquesta manera, el Tribunal de Justícia Europeu respon una qüestió que li va enviar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre el cas d'una treballadora de Bankia de Mataró que va ser acomiadada quan estava embarassada el 2013 durant l'acomiadament col·lectiu de l'entitat financera. La Justícia Europea conclou que la Directiva sobre Seguretat i Salut de treballadores embarassades, en aquest cas, no s'oposa a una llei nacional que permet l'acomiadament d'una treballadora embarassada durant un ERO. En aquest sentit, considera que una decisió d'acomiadament que s'hagi pres per raons essencialment relacionades amb l'embaràs és incompatible amb la prohibició d'acomiadament que recull la directiva. Però si s'ha pres per motius no relacionats amb l'embràs, no és contrari a la directiva si l'empresari comunica per escrit els motius justificats de l'acomiadament. El 2016 a Catalunya s'estima que 38.500 persones van ser diagnosticades de càncer, 10.425 de les quals no van sobreviure. El càncer representa la primera causa de mort entre els homes i la segona entre les dones, i la seva incidència continua sent molt alta. Es calcula que al llarg de la seva vida en tindran un de cada dos homes i un de cada tres dones. Segons dades del Departament de Salut, els casos d'aquesta malaltia creixeran fins al 2025, a causa, sobretot, de l'envelliment progressiu de la població al nostre país. A partir d'aquest moment es preveu que la incidència s'estabilitzarà i començarà a disminuir gràcies a les campanyes d'educació en salut. I és que, en opinió dels experts, el 40% dels càncers es podrien prevenir amb uns hàbits de vida saludables, com fer exercici, seguir una dieta equilibrada, controlar el pes, limitar el consum d'alcohol i abstenir-se de fumar, entre d'altres. A tots aquests reptes de la recerca i de la sensibilització i divulgació social es destinaran els fons que recapti l'edició 2018 de la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio. La temàtica d'aquesta edició ha estat aprovada pel patronat de la Fundació Proposta de la Comissió Assessora Científica a partir de les sol·licituds rebudes a l'última convocatòria de propostes de malalties, celebrada ja el 2017. I la síndrome del túnel carpià ha estat reconeguda per primera vegada com a malaltia laboral. La Seguretat Social l'ha inclòs dins d'aquesta categoria arran de dos casos detectats a Euskadi, en una treballadora d'un centre comercial i una cuinera, segons ha informat Comissions Obreres del País Basc. La primera treballadora havia de fer tasques com empaquetar i guardar mobles, moure objectes de pes i netejar l'exposició de la botiga, per exemple. La síndrome del túnel carpià consisteix en una compressió del nervi medià que dona sensibilitat a la meitat de la mà on hi ha el dit polze. Aquesta compressió del nervi a l'altura del canell pot ser dolorosa i provocar pèrdua de sensibilitat i de força. Per últim, avui us expliquem que la realitat virtual serveix perquè el maltractador es posi a la pell de la víctima. Es veu a ell mateix amb cos de dona i té totalment la sensació de realitat. Entra en escena un home amb actitud verbal hostil en el vídeo que s'hi mostra, menysprea el seu aspecte físic i el nivell d'agressivitat va augmentant amb violència cap a objectes materials. Finalment, la intimidació s'incrementa perquè l'home virtual envaeix el seu espai vital. Els investigadors van comprovar que un dels principals problemes dels maltractadors és que no saben reconèixer els senyals de por a la cara de les dones. La realitat virtual els fa entendre que no cal que hi hagi violència física perquè hi hagi maltractament. Aquesta eina ja l'ha incorporat des de fa 2 anys al Departament de Justícia en cursos de rehabilitació per a maltractadors, com a mesura alternativa a la presó com en una primera condemna. Segons els psicòlegs, fins ara, amb bons resultats. Podria servir també més enllà de la violència de gènere per a altre tipus de violència.
Notícies, consultes, consells, tot el que vols saber sobre la salut a Vademecum, el programa de la gent sana.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
L'entrevista.
La contaminació dels motors dièsel té una relació directa amb el risc de patir un ictus aterotrombòtic. Així ho revela un estudi de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, a l'IMIM, l'Hospital del Mar i l'Institut de Salut Global Barcelona, que acaba de publicar la revista Environmental Research. El treball, liderat pel doctor Jaume Roquer, cap de servei de Neurologia Clínica de l'Hospital del Mar i coordinador del grup de recerca neurovascular de l'IMIM, i també per la doctora Rosa Maria Vivanco. Doctora Rosa Maria Vivanco, bona tarda, benvinguda a Radio Estel.
Bona tarda.
Què s'ha demostrat en aquest estudi?
Nosaltres el que hem vist és que les persones que estaven exposades al sutge, el que és el contaminant que surt de la combustió del dièsel, tenien més probabilitat de patir un ictus d'etiologia aterotrombòtica si estaven exposades a altes concentracions 24, 48, 72 hores abans de tenir l'episodi.
Com s'han pogut demostrar, doctora, aquestes proves?
Nosaltres el que hem fet és fer un seguiment des del 2005 al 2014 de malalts que havien anat a l'Hospital del Mar amb el diagnòstic d'ictus sistèmic, i el que hem fet és geolocalitzar aquestes persones i veure en el dia que va patir l'ictus, dies abans, com estava la concentració d'aquests contaminants a l'aire de Barcelona, a la seva zona, i veure si hi havia més probabilitat de patir un ictus isquèmic. I el que vam veure és que, de forma global, el risc de patir un ictus isquèmic no hi havia associació, però si miràvem quina era l'etiologia, quin era l'origen de l'ictus isquèmic, perquè sabem que l'ictus isquèmic és una malaltia que és molt heterogènia, pot ser deguda a múltiples causes, diferents causes, i vam veure que en una d'elles, que és l'ictus d'etiologia heterotrombòtica, sí que hi havia una associació en concret amb aquest contaminant.
Estudis anteriors, però, sí que ja havien demostrat l'increment de la mortalitat per ictus a llarg termini a causa de la contaminació atmosfèrica i de la relació entre els alts nivells de sutge a l'atmosfera i les morts per patologies cardiovasculars. Quina n'és, doncs, la principal novetat?
La principal novetat és que, com bé has dit, aquests estudis previs el que havíem fet era analitzar l'exposició a llarg termini. Nosaltres el que hem fet és considerar aquest contaminant com a desencadenant, com un factor que desencadenés l'episodi. És a dir, hem avaluat l'exposició a curt termini.
Com és que la contaminació atmosfèrica ens pot provocar a curt termini un ictus? Què és el que fa de la contaminació?
Sí, en concret aquest tipus de contaminant i altres tipus de contaminants el que fan és, un cop inhalat, és que s'encadena una resposta inflamatòria a tot el cos. Aquesta resposta inflamatòria fa que la nostra sang, per exemple, tingui més tendència a estar coagulada, que hi hagi un trombo. O en el cas dels ictus heterotrombòtics, persones que tinguin ja una malaltia ateroesclerotica a les artèries, pot fer que tot aquest procés inflamatori i d'estrès oxidatiu que es desencadena al nostre cos, a nivell de la sang, pugui trencar una placa d'ateroma, que és el que hi ha al voltant de la llum dels vasos de les persones que tenen ateroesclerosi, i aquesta placa anar a parar a un vas del cervell.
Vostè ens parla, igual que l'estudi, de l'ictus heterotrombòtic. De quin tipus d'ictus estem parlant?
Estem parlant del tercer tipus més freqüent d'ictus, i és degut, com he comentat, a l'aterosclerosi, que és una malaltia que tenen persones que ja tenen factors de risc cardiovascular, com són la hipertensió, el colesterol, la diabetes o el tabaquisme, que al llarg de la seva vida el que fa és acumular-se el que anomenem popularment com la brutícia, com plaques de calç i de colesterol al voltant d'aquesta llum dels vasos, que fa que aquesta llum a poc a poc es vagi estrenyint, o bé poden arribar a ocluir del tot aquest vas. Llavors, l'exposició a aquest tipus de contaminant el que fa és aquesta resposta inflamatòria que desestabilitzaria aquesta placa depositada de brutícia i aniria a parar al cervell.
Si aquest ictus és el tercer més freqüent, quins són els altres dos més freqüents, doctora?
El més freqüent és l'ictus cardioembòlic, que és degut a un trombus que es produeix per una arrítmia del cor i que aquest trombus va parar al cervell. El segon més freqüent és el que s'anomena l'ictus lacunar, que és degut a l'oclusió de les petites artèries del cervell, i aquesta oclusió és deguda, està molt associada a la hipertensió arterial mantinguda al llarg de molts anys. El que fa és estrenyir aquestes petites artèries i produir l'ictus. I el tercer tipus seria l'ictus heterotrombòtic. Fa molts anys, dècades abans, era el primer ictus, el primer en la classificació, perquè no hi havia un bon control dels factors de risc clàssic, com són la hipertensió, la diabetes, el colesterol o el tabaquisme. A mesura que s'han anat controlant aquests factors de risc, han anat disminuint el tipus els ictus d'aquest tipus, però continuen sent també freqüents.
Parlant a l'estudi d'aquest tipus de contaminació atmosfèrica, a la qual tots estem sotmesos, per tant, tots estem sota risc de patir un ictus?
Tots estem al risc al llarg de la nostra vida, no, per diverses causes, com he comentat. No, l'ictus és una malaltia molt, molt heterogènia. Com has comentat també d'altres estudis, podem veure que la contaminació pot actuar com a factor de risc al llarg de la nostra vida. Una exposició constant podria augmentar la probabilitat de tenir més factors de risc, i si tenim més probabilitat de tenir factors de risc, més probabilitat de tenir un ictus, estem exposats a tenir una major probabilitat d'un ictus. També al llarg de la nostra vida tenim més risc, sobretot les dones, de tenir una arrítmia del cor. Aquesta arrítmia del cor pot provocar trombos i anar a parar al cervell. Sí, l'ictus és una malaltia que és la més freqüent, la malaltia cerebrovascular més freqüent, l'ictus isquèmic, i és la primera causa de discapacitat a Catalunya.
Mm-hmm. Ara ens parlava, per exemple, d'aquesta arrítmia, i és que diuen a l'estudi que la causa de l'ictus n'és la principal conclusió. Però quines són la resta de conclusions?
Perdona, no té...
La resta de conclusions, a part de demostrar doncs, aquest patiment de l'ictus a curt termini, quines són la resta de conclusions a les que arriben amb aquest estudi?
Amb aquest estudi, els objectius també que ens van proposar va ser veure si hi havia cap efecte modificador del soroll, perquè el soroll també és un contaminant acústic i té un efecte deleteri sobre la salut, i també l'efecte modificador dels espais verds. Degut a la poca variabilitat d'espais verds, és a dir, degut a que hi ha pocs espais verds, no s'ha pogut testar aquest efecte modificador. Llavors, les conclusions amb les que hem pogut arribar no són del tot concloents, no, en aquest sentit. I el mateix passava amb el soroll, no? Només hem analitzat una zona en concret de Barcelona i també hi ha poca variabilitat. Amb això, nosaltres el que fem és obrir les portes a nous estudis, com ara estem preparant, per realitzar a tota Catalunya. Veure, en aquest cas, veure quin és l'efecte de la contaminació a tota la nostra població i veure si podem arribar a fer aquest estudi, veure quin és l'impacte a la població més susceptible, o sigui, poder arribar a caracteritzar aquesta població que tindria més risc.
Mm-hmm. Pateix Barcelona uns nivells preocupants de contaminació?
Barcelona encara està per sobre dels nivells que recomana l'Organització Mundial de la Salut. Si bé és cert que s'estan començant a prendre mesures al respecte, encara estem per sobre dels nivells recomanats per l'OMS. Però també hi ha altres estudis que mostren que, malgrat estar per sota dels nivells recomanables de la Unió Europea o d'aquestes entitats, malgrat estar per sota, encara hi ha un risc per la salut.
Com sap, fa uns mesos, doctora, s'ha pres la mesura d'adequar la circulació de cotxes més contaminants segons el nivell de contaminació que existeix a tota l'àrea metropolitana de Barcelona. És una mesura que ajuda a evitar tot això?
És una mesura que, amb la que és un pas per començar a prendre mesures més serioses, com estan prenent en altres ciutats, no? Però si ja sabem, identifiquem quina és la font d'aquest contaminant que és tan perjudicial per la salut, el que hauríem de fer és evitar aquesta font a poc a poc, de forma progressiva, convencent a la població de que és una mesura que s'ha de prendre i és necessària, que s'ha de col·laborar entre tots, s'ha de treballar entre les diferents administracions, no només treballar nosaltres també des del punt de vista clínic, perquè, per exemple, nosaltres com a clínic també hem d'avaluar, ens hem d'acostumar a avaluar com a factor de risc la contaminació en les nostres consultes diàries, no només els factors de risc cardiovascular clàssic com la hipertensió, la diabetes o el colesterol. Avui en dia ja està ben demostrat que la contaminació és un factor de risc cardiovascular evitable i és un factor de risc que també s'ha d'avaluar, i per això hem de prendre mesures a tots els nivells.
Per tant, doctora Vivanco, som a temps de revertir la situació, eh?
Encara som a temps, sí, encara som a temps. Ens hem de conscienciar i hem de començar a prendre mesures que abarquin a tota la població.
Deixi'm fer-li una darrera pregunta, doctora Vivanco, i és que molts dels periodistes i moltes emissores de ràdio, en aquest cas, quan llegim un estudi com aquest, doncs quan fem notícia d'això, solem alertar una mica la població. És el cas d'aquest estudi? És a dir, és un estudi com per alertar la gent?
és un estudi que demostra, que porta més evidència, tots els estudis que s'estan publicant avui en dia porta més evidència encara del perill del que estem exposades, no? Que és la contaminació atmosfèrica. Hem vist que afecta a malalties respiratòries, hem vist que afecta, augmenta el risc de desenvolupar determinats tipus de càncer, afecta també el desenvolupament cognitiu dels nostres nens, de les nostres nenes, dels nostres adolescents. És un problema molt seriós.
Doncs, doctora Rosa Maria Vivanco, queda dit. Moltíssimes gràcies per atendre'ns als mitjans de Ràdio Estel i estarem encara pendents d'aquest estudi. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per fer la difusió dels nostres resultats.
Fins la propera.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
A Ràdio Estel, Vademecum, amb el suport de la Clínica del Remei. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one.
I amb aquest We Are the World volíem recordar com iniciàvem el programa. Aquestes xifres alarmants que donava la UNICEF aquesta setmana. 6 milions de nadons moren a causa de la pobresa anualment. 6 milions de nadons. Ens hem de conscienciar d'això. The We Are the World. Tots som el món. La propera setmana, el proper divendres, ja ho saps, tens una cita aquí al Vademecum a 8:15 del vespre. No t'ho perdis. Mentrestant, salutacions cordials del nostre tècnic, d'en Mario Ramírez i de qui els ha parlat, Joan Trias. I sobretot, salut. Molta salut.
Vademecum, dirigit i presentat per Joan Trias.
Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia, amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.